Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Experts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bocultura a bonaculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl
a millor preu
i omple la nevera al millor preu. Pollastre arrebossat ara per 2,79, t'estalvies un 20%. I un quilo de pomes vermelles per 1,29, t'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Camins Naturals d'Espanya. Tria el teu camí. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
Posa un punt. El que dèiem, el programa Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez, la nova aposta de Telecinco per plantar cara a l'Hormiguero de Pablo Motos, perd clarament la primera batalla. Va aconseguir 1.200.000 espectadors a tot Espanya, poc menys d'un 9,5 de quota de pantalla, 9,5. 159.000 espectadors van ser a Catalunya, que és el 7,5 de quota de pantalla, mentre que el programa de Pablo Motos el van veure 2,5 milions d'espectadors a Espanya, el 19,1% de quota, i a Catalunya a 267.000 espectadors, un 13%. En el primer programa, Jorge Javier Vázquez no va defugir cap polèmica, va anunciar que ja ha convidat Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al programa, i tot i que va mantenir el seu caràcter polític, va intentar ser una mica més ambigu.
Estoy muy contento por el resultado de las elecciones y porque, bueno, resulta que gané. Claro, ahora como soy gran comunicador, la gente puede pensar que voté por Feijóo porque ganó las elecciones o por Sánchez porque ganó el bloque progresista.
També va explicar per què no havia estat als últims programes del Sálvame.
El 18 de mayo yo acabo en urgencias, en un hospital, por una subida de tensión. La verdad es que me di cuenta de que había llegado el momento de que no podía seguir tirando de mí. Y tomé la decisión, yo creo que acertadísima, de parar porque no podía seguir.
A Cuentos Chinos, Jorge Javier es va envoltar d'amics com l'humorista Anabel Alonso, l'exministra de Sanitat, Célia Villalobos. Sobre Cuentos Chinos, escoltem el comentari que hi posa la crítica de televisió del món a RAC1, Mònica Planes.
Cuentos Chinos és un esperpent. Es pot resumir en dues paraules, vergonya aliena. Jorge Javier Vázquez no ha entès el programa com un espectacle, sinó com un decorat pel seu ego. Va començar parlant d'ell mateix i recordant als espectadors els dies que feia que no el veien a ell, per ambientar l'escena fotos d'ell mateix amb el tors no. Un programa que pretén ser gamberro i en realitat és una xeronada, uns col·laboradors que criden com si els espectadors fossin sords o imbècils, unes seccions de màxima estultícia, classista amb la visita que fan a l'Espanya buida i caducat amb les bromes dels estereotips xinesos. És televisió vulgar, barroera i passada de moda. Això sí, Telecinco manté la seva essència. Jorge Javier Vázquez ha demostrat la seva incapacitat per evolucionar televisivament. L'únic mèrit que se li pot reconèixer, això sí, d'una gran dificultat, és el de fer que l'Hormiguero, al seu costat, sembli millor del que era.
Això és una castanya amb la mà plana. Bona notícia pels fans, per cert, d'una sèrie que s'ha escrit un crim perquè Jessica Fletcher arribarà al cinema. Universal Studios ja està treballant en l'adaptació d'aquesta sèrie d'investigació estrenada fa 39 anys i protagonitzada per Angela Lansbury, un clàssic de la tele amb 264 capítols i pel qual Lansbury, en el paper de l'escriptora Jessica Fletcher, ja va guanyar 4 Globus d'Or. La producció del film està aturada, però reprendrà quan acabi la vaga de guionistes i d'actors de Hollywood. I a la resta dels esports, amb Repsol Italian, suspès cautelarment el futbolista de la Juve, Paul Pogba, per dopatge. Li han trobat traces de testosterona. Pogba no va jugar ni un minut en un partit de la primera jornada de Lliga, però tot i així el van cridar per fer el test. Ara el jugador té dret a fer-se una contraanàlisi i si es confirma el positiu li pot caure en ascensió de fins a 2 anys sense jugar, un càstig ampliable a 4 si hi veuen premeditació. A Portugal, el nou jugador del Barça, João Félix, va marcar un gran gol ahir a la pallissa 9-0 de Portugal contra Luxemburg, i Leo Messi, que jugarà aquesta nit a Bolívia a les 10 hora catalana, el segon partit de classificació pel Mundial del 2026. Precisament vinculat amb Messi, ha causat furor un vídeo fet amb realitat virtual en què es veu l'argentí parlant un anglès perfecte en una roda de premsa de l'Inter de Miami.
Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our day-to-day efforts.
We were not prepared.
But we will give
our best. Català. Doncs no, tant el vídeo com l'àudio són extremadament realistes si no fos perquè Messi no ha parlat mai públicament en un idioma que no sigui el castellà. A segona, l'Espanyol ha fitxat el migcampista de 27 anys, Álvaro Aguado, que arriba lliure després de rebutjar l'oferta de renovació del Valladolid. La incorporació és per les pròximes dues temporades. Que en bàsquet avui el Barça i el Baxi Manresa jugaran la final de la Lliga Catalana al Barris Nord de Lleida, 8:45 del vespre. Ahir el Barça va guanyar 12 punts al bàsquet Girona, mentre que el Manresa va eliminar la penya amb una victòria de 17 punts. Precisament la penya i el Girona es disputaran el tercer i quart lloc a 6:15. I als Estats Units, l'estrella dels Lakers de Los Angeles, LeBron James, tornarà a la selecció nord-americana pels Jocs Olímpics de París. És el segon gran nom que s'apunta als Jocs després del quart lloc dels Estats Units al Mundial. L'altre és Stephen Curry, un 4 vegades campió de l'anell de l'NBA. Atenció, perquè París pinta amb el bàsquet bestial. Stephen Curry i LeBron James. I a MotoGP, Marc Márquez continua sense estar convençut de seguir a onda la temporada que ve. Ahir va provar la nova moto, però el va deixar fred. Diu el Cerverí que necessita temps per rumiar el seu pròxim pas. Són les 9:06.
Dani, amic, molt top la gelateria que em va recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
I el trànsit.
Samboy Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
Anem a acotar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Situació en general molt complicada a la xarxa viària, encara amb algunes incidències actives. Comença a normalitzar-se la ronda de dalt després de les incidències d'aquest matí, però encara hi ha acumulades més de 10 quilòmetres de retencions fins a Sant Gervasi. I de les dues incidències de primera hora, encara es tallen un carril per sentit a Fogars de la Selva a l'AP7 per un accident i l'incendi d'un vehicle talla un altre carril a Rodonyà a l'AP2 cap a Tarragona. Moltes cues, com dèiem, a les vies habituals. Destaquem sobretot la C58 en els dos sentits de la marxa des de Montcada amb 5 quilòmetres, la B23 també en dues direccions des de Molins de Rei, tot i que en sentit sud va plena fins a arribar a la Diagonal de Barcelona encara durant més de 8 quilòmetres i de les rondes. A banda dels problemes que hem comentat a la B20, en sentit nord encara hi ha 4 quilòmetres d'afectacions al tram de l'Hospitalet i d'Esplugues. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de colls. Tot perquè ens hem trobat una notícia que diu que els homes amb el coll gran són percebuts com a pares més protectors. Ho revela un estudi fet a la Universitat Nord-Americana d'Arkansas entre unes 300 persones. Resulta que se'ls va ensenyar una sèrie de fotos d'homes amb colls de mides diferents i en general la gent apreciava els de trapezi més muscular com a més protectors. Doncs que ho diguin a Fernando Alonso. I això ho podrien relacionar amb un altre estudi d'una universitat d'Atlanta que assegura, i no és broma, que els homes amb els testicles més petits són pares més afectuosos amb els seus fills. L'explicació la trobem en el fet que els nivells més baixos de testosterona ajuden aquests homes a adaptar-se a les necessitats dels seus fills. Perquè després diguin que per ser pare s'han de tenir ben posats.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 9:09.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui,
amb l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Què tal? Bon dia, com va això?
Hola, Joan López Alegre, bon dia.
Què tal? Com esteu?
Molt bé, gràcies. Isabel García Pagán, bon dia.
Molt bon dia.
Ot Bou, bon dia.
Hola, hola.
Mònica Hernández, bon dia.
Bon dia.
Quin matí de boomer m'estàs donant, Toni Aire, només arribar... Perquè dius que tens dels 264, 5 o 7 capítols...
13 temporades.
De la Jessica Fletcher.
S'ha escrit un crimen.
Em ve aquesta, no?
No! Espera-te, amb DVD, però clar, és que ja queda una mica estrany. Tinc un com es diu això, un reproductor de DVD que, pobre, va quasi a corda.
Però pots tenir un joc, de, com es diu això, una PlayStation.
No hem tocat aquest gènere.
Pel tamany que ha fet del reproductor de DVD,
sí, com un armatós té, i va d'aquella manera.
Hòstia,
però...
fer una altra època. Algú té reproductor de DVD a casa, encara?
Sí. No.
Toni Aire?
Sí, però petitó.
Isabel García Pagán?
No, jo quasi, no, quasi no he conegut el DVD.
Ja està reparant.
Bueno, sí, és que hi ha una cosa, hi ha un tema, perdó, no, però un tema que hem parlat avui a la redacció i ha sortit el teu nom, Ot.
L'hem declarat il·legal.
No, ja, és que ell és il·legal. Bueno. Et dic una cosa, ha sortit el teu nom a la redacció aquest matí.
A fi de bé?
No, segur que no. Perquè, no, ha sortit... No, no, sí, perquè, bueno, la redacció hi ha gent des de... 20 no sé quants, fins a 50. Ah. I resulta, i algun més, resulta que hem parlat que, segons un estudi de no sé on, que avui m'explica La Vanguardia, resulta que les, això, els emojis, sí, les emoticones, sí, són de boomers. Mm. Que això la gent jove no utilitza. L'Ot Bou, que té veu de 60 anys i...
L'altre dia vas dir 48.
Ja en té 60, ja. I el DNI, el 94. I el DNI de 24 anys... Tu utilitzes emojis?
No, ja no. És molt curiós, això. Ja només, només irònicament. Però jo crec que és una cosa molt identificativa de l'edat, eh?
Per això.
O sigui, com molt reivindicativa. No, però vull dir que reivindicativa, diguem-ne. No?
I stickers?
O sigui, no, stickers molts.
Ah,
veus? Però jo faig, una cosa que no feia mai i que fa 3 o 4 anys era un sacrilegi gairebé per la nostra generació, que era escriure OK. OK. La O i la K.
Sí.
Això fa uns anys darrere era pràcticament bueno, enviar l'altre a fer punyetes. I ara, en canvi, és...
Ara és moda, ara, OK.
No, bueno, no, és que no sé, t'acomodes.
És retrofuture.
I ara, per exemple, tu envies stickers?
Sí.
I no envies emoticones?
No, molt poques. Només quan parlo o amb avis o amb tiets o amb pares, que llavors m'adapto, diguem-ne... M'adapto a la sensibilitat dels interlocutors.
Els stickers, els personalitzes?
Si t'ha enviat algun...
Els stickers i tant, els personalitzes.
Jo puc mantenir converses només amb stickers, també t'ho dic, a vegades amb conya, amb ma germanes o així, o amb família, amb molts amics, però
n'has de generar molts.
En tinc una biblioteca que un dia em petarà l'ordinador... Ai, el mòbil aquest, l'ordinador anava a dir. Però sí, no, ho pots fer. Jo crec que és més l'estiquer. I a mi va passar la sèrie de la sèrie, que s'ha fet sèrie finalment, del Guillem Clua, que parteix d'una obra de teatre que es diu Smiley, va generar també polèmica en el seu moment perquè algú deia, qui envia avui un Smiley? No? Que és l'emoticona del somriure, simplement. No? Però clar, això quan el Guillem Clua, ara si ens està escoltant ja ens ho dirà, va escriure en el seu dia l'obra, doncs sí, amb un Smiley podies contestar i dir coses sense dir. No?
Però el que entre els adolescents és un sacrilegi.
Sí, ho és.
Jo a la meva filla li poso s'indigna.
No?
Sí. En sèrio?
Sí. El codi...
És un sacrilegi, considera que no he de respondre allò en lloc de... És millor un perfecte o d'acord?
De nota d'esquerp, que ets esquerp.
Que ets sec.
És que hi ha un codi d'educació que ha aparegut sobre com comunicar-se. O sigui, el mòbil, que tothom ho critica tant i que hem fet tants programes sobre l'ús de les pantalles i el temps que s'hi passen enganxats, té una virtut molt bona, que és que tens menys trucades telefòniques, cosa que a mi personalment, jo reconec que a mi, abans, quan tenies 30 o 40 trucades en un dia, a mi això em generava molt d'estrès. I ara pots resoldre moltes coses de forma més àgil. Ara, hi ha un codi d'educació i de bones costums del mòbil que molta gent que tenim una certa edat no acabem de controlar. Per exemple, que tu has parlat, Mònica, de la teva filla, la meva, Mòdia, quan la deixes en vist i et diu, m'has deixat en vist i no l'has contestat. Això és un símptoma de molt mala, de molt
no
mala educació.
Per què no la contesta?
Bueno, perquè potser en aquell moment estic parlant amb tu.
Ah, però han passat uns segons. Val. Però no la miris, no hi entris.
La festa major dels boomers que estem fent, la festa major dels boomers estem fent.
Però perquè...
Joan, has de llegir en pantalla.
Una altra per allargar la diada.
Has de llegir en pantalla, que després, no vegin que l'has llegit.
I després hi ha una altra cosa.
Aviam.
Que és... els missatges de veu pel mòbil.
Així descobrirem el telèfon.
Jo ho porto molt.
Bueno, són missatges o podcast?
Jo porto molt.
Hi ha gent que són podcast.
Són podcast, sí, llavors sí.
No donaré ni noms ni cognoms.
I jo primer ho vaig accelerar a 1.5 perquè anés la cosa més ràpida, després a 2.
Però això té un risc enorme, que és que després la gent et sembla que parla molt a poc a la vida real.
Sí. Ja, però jo...
N'has de sentir molts, eh?
Una cosa que m'encara he de dir, Joan, que ho diu profundament, profundament, eh? Però de debò, o sigui, em sembla antic, em sembla pesat i em sembla esgotador, que és parlar per telèfon.
Ah, oh, i tant.
Pues home, això és home, super... No. Les trucades, si les he de fer, perquè evidentment has de fer algunes obligatòries, breus, com deia Valdano, cortita, sí, sí. I el...
I avisades.
Sí, però no, una cosa, aquella vegada... cosa que començo a veure els números de telèfons que truquen.
Oh, però jo, per exemple, l'embús de Glòries...
Però això és un problema de l'interlocutor, no és un problema de la trucada. Que això és un problema de l'interlocutor, no de la trucada.
No. És que no suporto parlar.
Tu que deus parlar també amb molts polítics, hi ha molts que tenen... Hi ha molts que tenen el costum de... Et tornen la trucada o responen al missatge quan tornen cap a casa. I llavors els acompanyes fins a casa. Parlen per telèfon, si van conduint o el que sigui, doncs amb els mans lliures. Llavors, si viuen aquí al costat, fantàstic. Però si resulta que viuen a la Catalunya Central, no hi ha manera de treure-te'l de sobre fins que no arriben a casa.
Però això et rejuveneix, Basté, perquè és molt generacional, també, odiar les trucades.
Total.
És una cosa que, bueno, no, vosaltres hi esteu més avesats.
Tu parles per telèfon o no?
Molt poc.
Clar. Zero.
Però a mi m'agrada trucar als amics.
Com?
No. Jo, en l'embús de Glòries, truco als meus amics. Veus? I parlo amb ells i em faig...
Jo escolto música, tu.
Home, la gent que t'estimes, la truca.
I fins i tot ho fent quan et truquen sense avisar abans. És a dir, jo tinc la cosa aquella, si a qual ho truca, encara que el tingui memoritzat, i no ha avisat, dic, què li passa a aquest? No? O que, com si t'hagués d'anar a dir una cosa greu. I per tant truco, jo sempre sóc molt prudent i abans de trucar algú aviso, és a dir, per si fas nosa, que normalment a mi me la faran ara si em truquen, saps què vull dir?
Em trobo avises aquesta... a la trucada?
Sí, un WhatsApp, hola, que pot trucar, estàs trucable, i llavors truques. Sí, sí.
Però Phileas Fogg al teu costat era un mal educat.
Ah, qui? No, però són, mira, ja fa molts anys, jo recordo, ara sí que això quedarà superboomer, però a l'estiu del 2004, que un servidor estava de corresponsal del diari Avui a la UCE, a la Universitat Catalana d'Estiu, van venir unes noies...
Corresponsal a la UCE, sí. Bueno, teniu, és un concepte.
Perdona, teníeu a La Vanguardia també teniu un corresponsal.
Corresponsal, no,
a mi em posaven corresponsal.
Corresponsal, i et dic jo que no.
Vius a la Universitat Catalana d'Estiu
permanentment. Perquè era França, és que era França, saps què vull dir? Van ser 15 dies que vam estar...
Escolta, no era França, era Catalunya Nord.
Clar, és molt mític. I llavors vam conèixer, home, ja vaig conèixer l'Oriol Junqueras, que anava a fer una conferència, de fet, com a col·laborador a Catalunya Ràdio. Bueno, el tema és, van venir unes noies que van presentar un diccionari d'SMS, que era el que era de moda, és a dir, català SMS. Perdona. El llenguatge de l'SMS
català. Tinc grans amics que encara tenen SMS, eh?
Sí. Mira, hi ha algun col·laborador, tens?
Sí. Algun il·lustre amic que té SMS. Molt bons amics, però alguns molt bons amics que tenen SMS i no puc dir ni noms ni cognoms.
Escoltava...
Que no treballen en WhatsApp, cosa que em sembla bé. Igual que una altra cosa que no suporto dels WhatsApps, que m'està sortint tota la vena, no boomer, no, m'està sortint la vena d'Agra. D'Agra, que és... Tota aquesta gent, això ho he aconseguit ja, que amb algunes de les meves descendències ja ho he aconseguit arreglar. Però aquella gent que comença a enviar... Bona tarda. Et voldria comentar una cosa. Escolta'm.
Què et sembla,
Què et semblaria 5 missatges? I tu dius, aviam què està passant aquí, perquè estàs arribant a una... Per què no envies tot en un missatge?
I llavors deixen d'escriure, perquè entremig de tot això els truquen.
Els truquen, i llavors, i tu vius amb una angoixa per veure què cony va per aquell missatge. Bueno, escolta'm, tu, prou ja.
No, estem de psiquiatre tots,
Sí, clar. No. Però mal. Escolta.
Però jo, a mi m'agrada molt el mòbil, ho reconec. Estic molt enganxat.
Avui surt l'iPhone 15, segurament. Escolta'm, d'aquí uns moments, Dolors Feliu, aquí al món RQ, per... Què et passa?
Hem fet un silenci respectuós.
Ja.
Ha muntat un partit polític?
Sí, no, bueno,
no.
Com que no? Jo vaig escoltar-ho aquí en directe.
No, encara no. Espera't un moment, que anem a la publicitat i de seguida tornem aquí al món a RQ.
El que és just s'ha de defensar. I justament per això és el sistema arbitral de consum. Un servei gratuït per a la ciutadania que permet resoldre desacords en les relacions de consum de forma ràpida i eficaç, just com ha de ser. Amb el sistema arbitral de consum hem aconseguit que el 90% dels casos siguin satisfactoris per al consumidor. I tu pots aconseguir que el teu també ho sigui acudint a la Junta Arbitral de la teva ciutat o província. Entra a justoparaeso.consumo.gob.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí? La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això... És el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit. De Laboratori Zern.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27 de desembre de 1987.
I el número de la sort, el...
El 10.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
El perquè de tot plegat.
9 i 21 minuts. Bueno. Què? Avui, mirant les portades dels diaris, veus que hi ha una... Aviam, allò d'ahir va ser...
Home, hi ha alguna portada?
Com?
Ah, no, que hi ha alguna portada, això de l'ABC, per exemple, que tens aquí damunt, són ganes de...
Però jo crec que és metafòrica, la fotografia.
Sí, sí, que sí. Hi ha només un manifestant i la seva ombra. Mm. Però, no, que està bé, eh? Si l'agafes com un fet artístic, està bé. Però sí que és veritat, quan anàvem veient, per exemple, l'evolució de com arribaven aquestes quatre columnes, etc., sí que veies algunes clapes a Plaça Espanya, que després entens que és de vegades per l'organització, no?, que ho fan, però és veritat que estèticament no lligava amb el que havia estat clàssicament les fotos de la Diada, que donaven per molta pilonamenta de persones, que n'hi havia moltes, eh? Jo segueixo pensant que és una vergonya el gap, la distància que hi ha entre el que diu la Guàrdia Urbana i el que diu l'organització, és a dir, jo crec que de 117.000 a 800.000 és una passada. Però sí que és veritat que, independentment de les xifres, sobretot el que sempre em crida l'atenció és la gentada, que jo crec que, malgrat tot, segueix sortint un 11 de setembre a manifestar-se, que jo crec que és un mèrit inèdit. I que és veritat que no hi ha cap tipus de manifestació que a dia d'avui, ja no només a Catalunya, sinó a l'Estat i a Europa, o em diria que fins a la Xina Popular, que tregui tanta gent al carrer. És a dir, segueix sent moltíssima gent. Ara, quan caiem amb la batalla de les xifres, jo ho trobo absurd. Entre altres coses, perquè a Madrid, quan això eren xifres estratosfèriques, es treien de la màniga l'argument aquell de la majoria silenciosa, és a dir, total, hi ha més gent a casa que la que hi havia al carrer, per tant, seguien passant-se pel forro el que demanava aquella gent fossin moltíssim o no, i per tant, ara, si són menys, entenc que la regla de 3 és la mateixa, seguiran fent el mateix cas, que és 0. I jo crec que si alguna cosa s'ha demostrat aquestes últimes setmanes que força que hi hagi canvis són és la força de les urnes i l'aritmètica i el caprici de l'aritmètica parlamentària, no? Evidentment, tota aquesta gent que surt al carrer és molt important i jo segueixo defensant, malgrat tots els desgastos que té també l'ANC, que són normals, que és un lobby, com hi ha a tot el món, i que defensa legítimament escolta la seva visió, després la compartiràs més o menys, però mentre es mantinguin en això, és a dir, un lobby de pressió als partits i a les forces polítiques institucionals, jo crec que està bé.
Perdó, aviso amics coneguts, saludats, amigues, familiars i tal, que deixin d'enviar-me la seva opinió sobre les emoticones, sobre els missatges, sobre el que fan els seus fills. Si ho agraeixo molt, deixeu-me en pau.
Ara te'n vaig enviar un.
No, gràcies. No, gràcies. Per cert, he de dir que entre els missatges rebuts als últims temps amb emoticones, una és de Otbou.
Oh, oh.
Ah, no me recordo d'això.
Perquè s'ha d'acord amb el seu interlocutor.
Una d'aquestes
aquesta l'envio molt, veus?
Aquesta militar.
Salutació.
S'ha d'acord a l'edat del seu interlocutor.
Efectivament.
Jo ara he rebut un missatge d'un familiar que no revelaré el nom, que posa: aquest missatge s'ha suprimit. I llavors li dic a aquesta persona: què deies? I em diu: no, això de l'estíquer, estava fent proves. O sigui que fins i tot avui hem descobert, encara hi ha bosses de la població que...
Aquest missatge s'ha suprimit. I llavors ja surt l'estíquer,
sí,
que
sí.
Diu: Villarejo sap, el, només sí, Villarejo sí. Sap el sí, que posava...
El de, Déu sap el que sí, havies
nostre
escrit.
Senyor, nostre senyor. Sí.
Efectivament. Bueno, que estigues fent temps, tot això és fer temps, eh? Per la Dolors Feliu, que l'estem trucant ja. Crec que la tenim en línia ja, la presidenta de l'ANC, a qui saludem aquesta hora aquí al Món RQ. Dolors Feliu, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Escolti'm, la Guàrdia Urbana assegura que ahir 115.000 persones van participar a la manifestació. En canvi, l'organització parlàveu de 800.000 persones. En què quedem?
Sí, escolti, la Guàrdia Urbana ahir va fer un paper ben galdós, perquè no va ni tallar els carrers perquè pogués passar la manifestació. Per tant, no se'ls va veure per enlloc. Per tant, no crec que puguin calcular res, perquè realment vam haver de trucar, la gent va haver de tallar carrers, vam haver de trucar al 112... perquè no feien la seva feina. Per tant, no sé d'on treuen aquesta xifra, perquè va semblar que ni hi eren.
Però 800.000, aviam, no sé si hi havia 115.000, ni 200, ni 400, però 800.000 persones és mig Barcelona a la plaça Espanya.
Bueno, és que s'ha de comptar que venien amb les columnes, també. S'ha de comptar que venien amb les columnes, tota aquella gent, tot l'espai que va quedar ple, tot l'espai que després va quedar ple, plaça Espanya. O sigui, que no era només plaça Espanya. I els nostres càlculs no van ser sols, sinó que es van compartir, i per tant, hi havia més gent que l'any passat, d'una manera clara, i sortien aquestes xifres, o sigui, que és el que vam donar.
Com feu els càlculs, senyora Feliu?
Bueno, una mica amb el que se sap per l'espai cobert i la gent que passa i això, el que cobreixen i el moment que hi ha, doncs ara estan aquí, hi ha aquesta gent coberta aquí i una mica es calcula per metres i per gent que hi ha, sí, sí.
Sigui com sigui, el que està clar és que els últims anys de les diades hi ha i participa molta menys gent que abans, a què ho atribueix?
Evidentment, doncs, si es calcula del 2017, doncs, evidentment, doncs, el moment era molt amunt, perquè hi havia un projecte clar per fer la independència, i ara no hi és. Ara hi ha una empenya perquè aquest projecte existeixi. Evidentment, és diferent. Però veiem, doncs, que la gent hi és, que la gent surt al carrer, que la gent hi és més i més, o sigui, creiem també que hi ha una recuperació d'aquesta mobilització i que no en deixen passar ni una, o sigui, que realment ho volen.
En el seu discurs d'ahir, que seguíem aquí en directe en el programa especial que vam fer a RAC1, va donar un ultimàtum a Junts i Esquerra, va dir que l'Assemblea impulsarà una llista pròpia, una llista cívica, per les pròximes eleccions al Parlament, si no s'avança cap a la independència. Què es reclama exactament a canvi de no impulsar aquesta llista?
Que es faci abans la independència, o que es creï que es faci aquests acords perquè realment doncs, es faci un projecte per fer la independència efectiva. Clar, això si fos així, i precisament ahir doncs, una mica el que es va posar és el focus en que passin coses aquí a Catalunya, que si ha de passar alguna cosa a Madrid serveixi perquè passin coses aquí a Catalunya, i es va obrir la porta, com no pot ser d'altra manera i com sempre es planteja, a que es faci i a que s'aprofiti i tot com perquè hi hagi acció aquí a Catalunya. El que passa és que veiem que costa molt que, o que no, directament no es fa que els partits agafin doncs, aquesta, aquesta idea i que assumeixis aquest repte. Mm. I per això es planteja que no anirem passant a anar fent eleccions autonomistes una rere l'altra. Però una mica la idea d'aquest 52% de vot independentista al Parlament de Catalunya, aquesta majoria independentista, és això, que facin la independència aquí. I fixis que cada any es proposa, l'any passat es va proposar aquesta llista cívica, que ja venia també del full de ruta de l'any anterior, i aquest any s'ha proposat també que amb les finestres d'oportunitats que es puguin obrir amb la negociació a Madrid, el focus es traslladi aquí a Catalunya i tot serveixi per fer la independència aquí a Catalunya.
Permeti'm, com ho faria exactament? És a dir, ara suposem que és anar al Parlament i proclamar la independència, Dolors Feliu?
A veure, ahir es va dir que es va demanar que es volia que se convencés i es fes immediatament pactes i negociacions entre els partits independentistes per encarar com fer aquesta declaració d'independència si efectivament hi ha doncs, finestra d'oportunitat i si realment pensen que es pot avançar d'alguna manera i que ho plantegin clarament. I es va plantejar també aquesta mobilització al carrer que ahir va ser i que acabem de signar el Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència, precisament amb un compromís de les entitats de fer mobilització sostinguda si efectivament hi ha aquesta idea de declarar la independència i aquest projecte efectiu.
Però com es fa?
A veure, es fa així, amb decisió al Parlament i mobilització al carrer.
Val, però està el país per fer una mobilització al carrer de les característiques que vostè reclama?
La pregunta és, està el Parlament per fer les decisions que la població reclama? Per prendre aquesta decisió d'encarar la independència que el país li va reclamar ahir? Perquè si el Parlament hi és, la gent també hi és. D'acord? Però aquesta declaració d'independència, el que està clar i el que sempre s'ha dit és que s'ha de fer d'una manera democràtica. Per tant, s'ha de fer a través d'uns representants, s'ha de fer a través de veus fefaents que efectivament ho assumeixin i efectivament doncs, tots plegats hi siguem. I aquest és un projecte, per tant, d'institucions i de mobilització al carrer. I això és el que sempre ha plantejat l'Assemblea i això és el que està sobre la taula. I per tant, el que ahir va tornar a ser és la gent al carrer per fer-ho. Per tant, ara ens falta la gent a les institucions també per fer-ho. I això...
Com es pot fer millor que el 2017, Dolors Feliu?
Perdoni?
Com es pot fer millor que el 2017?
Acabant el que no es va fer el 2017. El 2017 al final no es va assumir la independència. Es va declarar però no es va assumir. No es van simbolitzar i no es va assumir la independència. Això tots ho sabem, no és cap secret.
Clar, però per fer la independència necessita reconeixement internacional, control del territori, de les infraestructures estratègiques, cobrar impostos, pagar pensions... Catalunya està preparada per aquest escenari?
A veure, el reconeixement internacional vindrà quan Catalunya mateixa es reconegui, abans no. A l'octubre no ens vam reconèixer. I tota l'altra gestió de recursos, hem de pensar que tots els estats que ara ho són han estat abans nacions que no ho eren. I cada una ha assumit la independència i ha començat a caminar doncs, amb el que tenia i cada una amb les seves pròpies circumstàncies. I estem parlant d'estats que es van independitzar just a finals del segle passat o fa molt més temps, però molts d'ells es van independitzar d'Espanya. I no estem parlant només de mitja Sud-amèrica, sinó també hi havia gent dels Països Baixos que ens recordaven també que ells, i encara estan a l'imaginari, que ells es van haver d'independitzar d'Espanya. I de tants altres, per exemple, el mateix Portugal es va independitzar d'Espanya, no cal que siguin nacions de fora. Per tant, a veure, això és així i cada un dels estats que ara ho són doncs, van aconseguir a través de les seves pròpies circumstàncies doncs, assumir tota la gestió de tots uns recursos que evidentment ara gestionen molt més lliurement i que ningú
no en vol renunciar. Ningú que té un estat independent ha dit, no, saps què? M'estimo més dependre d'un altre estat.
Però per tant, jo no faria, si és començar la casa per la teulada, és a dir, va, molt bé, anem al Parlament, es proclama la independència, i clar, però si no tens res, si precisament una de les grans queixes que hi va haver és que no hi havia res preparat com el 2017, llavors penses, bueno, si ara es torna a fer el mateix, es tornarà a caure en altra, és sortir del foc per caure les brases.
Miri, tenim una administració i uns serveis aquí que estan funcionant i molts depenen d'una manera executiva de la mateixa Generalitat. La sanitat, l'educació, tot el principal, l'únic és que no els comandem.
M'agradaria que escoltés unes declaracions que ha fet aquest matí a Catalunya Ràdio el president Aragonès, que deia això sobre la possibilitat que presentin una llista cívica.
Miri, si volen presentar una llista, que la presentin. No sé si el que li convé ara al conjunt del moviment independentista és incrementar el nombre de candidatures, però és igual que ho faci. Tota la ciutadania és lliure d'organitzar-se com vulgui, els vots no són propietat de cap partit i, per tant, si es volen presentar, que es presentin.
I després, també des d'Esquerra Republicana, TV3, Teresa Jordà diu que el seu, el de Dolors Feliu, va ser un discurs populista. Escolti.
Jo crec que no ajuda, ajuda poc manifestacions, si em permeteu, un tant populistes com el que hi vam escoltar de la presidenta. Jo els vaig escoltar tots, el cert és que aquest va quedar una mica retratat en el sentit de que no era el crit unànime. Vull entendre que el crit unànime era justament aquest, és a dir, ei, atenció, partits polítics, poseu-vos d'acord, teniu una oportunitat històrica.
Què diria Dolors Feliu després d'escoltar el president i Teresa Jordà?
Bé, jo crec que, com molt bé diu el president, cadascú té dret a presentar-se a les eleccions, per tant no necessitem el permís de ningú, i creiem que al contrari d'ell, que en aquests moments sí que es necessita, perquè no sé si se n'ha donat, però hi ha una quantitat de vots que s'han perdut per part d'Esquerra i per part de Junts i del moviment independentista no acaba de votar els partits que es diuen independentistes. Hi ha clarament un espai, doncs, que a més ho verbalitza la gent, que no saben a qui votar, i per tant creiem que sí que és necessari fer un partit que faci d'una manera efectiva, que es plantegi a dintre del Parlament fer d'una manera efectiva la independència, i al contrari, i també em saben greu les afirmacions de la senyora Jordà, perquè realment ahir van fer un esforç de fer propostes i de ser positius, i ens sembla bastant greu que una proposta de fer acords i pactes entre els independentistes al Parlament de Catalunya li sembli populista. No pensa fer acords i pactes al Parlament de Catalunya per fer la independència. Realment és bastant xocant.
Quan parla de llista cívica o quan parla de llista cívica, què vol dir exactament?
És el que està en el nostre full de ruta de l'Assemblea. Ja ho hem aprovat amb dos fulls de ruta, i estem parlant de que l'Assemblea impulsi una agrupació d'electors per fer efectiva la independència al Parlament de Catalunya. Una agrupació d'electors a les properes eleccions al Parlament de Catalunya perquè tingui com a únic objectiu fer efectiva la independència.
Val. Això vol dir que també en aquesta llista cívica poden entrar polítics?
El que és, evidentment, una llista que es presenti al Parlament de Catalunya estarà formada per gent que acabaran sent, en els millors dels casos, doncs, representants de la ciutadania, per tant seran polítics, això està clar. El que passa és que ara aquesta poca confiança en els partits que actualment es diuen independentistes, doncs, fa que es digui, doncs, que estiguin formades per gent que no estiguin càrrecs de direcció representatius en partits polítics, i per tant una mica seria Saba nova, o gent, doncs, que fa temps que s'ha retirat d'aquestes vies perquè veu que efectivament no es fa la independència, i en aquest sentit sí que, doncs, aniria cap aquí.
Val. Per tant, aquí podria entrar, vaig a posar alguns noms, Clara Ponsatí, per posar un exemple, que és un nom que sempre ha sorgit, seria una de les persones que podrien entrar en aquesta llista.
A veure, en aquests moments els noms no estan sobre la taula perquè, a més, també s'està plantejant de fer un sistema participatiu on la gent pugui proposar noms perquè realment doncs, es vegi que es copsi la voluntat doncs, d'aquesta ciutadania que vol la independència i es plantegin noms doncs, que realment tinguin aquest consens, i evidentment s'haurà de veure també si aquests noms doncs, doncs també estan disposats a fer aquest pas tan rellevant. Però sí que és veritat que s'està parlant amb molta gent i estem també a l'aguait dels aconteixements per veure doncs, quines reaccions hi han ara a aquesta manifestació d'ahir i per veure si és necessari la llista cívica. De moment sembla que sí, perquè les reaccions que hi han no sembla que portin a que hi hagin immediatament una reacció de dir doncs, el contrari. No? Sembla sí. que diguin populista fer acords, no sembla que vagi en la línia de dir, ah, doncs molt bé, hi haurà aquí una opció per fer la independència a Catalunya, i per tant, segurament aquesta llista cívica sí que pot ser necessària.
I si és necessària, si totes les declaracions són en la línia de Teresa Jordà, aquesta llista cívica s'hauria de plantejar quan abans millor? És a dir, abans de final d'any, potser?
Bé, la llista cívica com a tal, el projecte ja està plantejat i s'està impulsant per part de l'Assemblea, i de fet tot aquest any que hem passat doncs, s'ha anat fent xerrades en tot el territori, primer un cicle de xerrades que es deia Horitzó 2023-2025, on s'ha plantejat si realment hi havia suport a aquesta llista cívica i perquè la gent pogués dir-hi la seva, si li agradava, si no, i també doncs, s'ha convidat doncs, a moltes entitats a fer aquests debats, i darrerament doncs, ja després del segon full de ruta aprovat així s'ha doncs, estat treballant també amb el territori, fent moltes xerrades de llista cívica i copsant doncs, la forma en què s'ha d'elaborar i en què s'ha de fer, i una mica s'ha estat parlant amb molta gent, i per tant en realitat ja està en marxa aquest projecte. Recordem que si no hi ha eleccions anticipades, les eleccions al Parlament de Catalunya haurien de ser el febrer del 2025. Per tant, s'haurà d'estar als tempos.
Ho dic perquè, deixi'm fer-li, ha de plegar, però li vull fer tres preguntes molt curtetes. La primera, no té por que amb la llista cívica passi com amb la crida al boicot de les eleccions del 23 de juliol, que les bases van acabar tombant en una no consulta?
A veure, és veritat que les bases, les socis i sòcies de l'Assemblea encara han de fer una votació, han votat dues vegades a favor de la llista cívica en el full de ruta, però encara falta una darrera votació. Per tant, vaja, estem pendents una mica també d'això.
D'acord. La segona és...
Cosa...
Ah, sí. Perdoni, digui.
No, em sembla que hi havia una segona, no?, la que m'havia fet.
No, l'he fet dues més. Una és, per què no vam esmentar ni un cop la paraula amnistia ahir?
Perquè nosaltres el que realment compta és que tots aquests projectes o totes aquestes, diguéssim, negociacions que hi han per fer aquesta governabilitat de l'Estat espanyol només siguin possibles des d'una òptica independentista si serveixen perquè dintre del Parlament de Catalunya es moguin coses, es mogui el projecte per fer la independència. Llavors, per nosaltres, diguéssim, el rellevant és que hi hagi un reconeixement de l'1 d'octubre. De vegades doncs, estem parlant de quin és el concepte d'amnistia. Nosaltres creiem que un concepte d'amnistia realment ha de reconèixer les causes que van fer el conflicte, no? Que van crear aquesta existència del conflicte, que és la no existència d'aquest dret d'autodeterminació, el no reconeixement d'aquest dret d'autodeterminació per fer la independència de Catalunya, i per tant es planteja, també s'ha plantejat que hi hagi un reconeixement de l'1 d'octubre, i ara veiem, doncs ahir mateix vam veure que fins i tot ja no li diuen amnistia, per tant no sabem, nosaltres tot aquest núvol que hi ha a l'Estat espanyol i aquestes negociacions de governabilitat amb l'Estat espanyol, volem que es concretin amb què passa aquí al Parlament de Catalunya. I ens és una mica si és amnistia, si és declaració de reconeixement de l'1 d'octubre, després com s'aprofitarà aquí a Catalunya, perquè hem vist que hem tingut els indults que no han tingut efecte sobre arribar a la independència aquí a Catalunya, i a més ara tenim aquesta por, no?, que l'amnistia es converteixi en uns indults 2.0, i aquí diu, no?, una altra vegada, doncs, una operació de perdó, una operació de no ho tornarem a fer, com ja va demanar el president Montilla, i per tant, és tot un marc que en realitat nosaltres el que ens interessa és tot aquest paquet de Madrid. Després, per què serveix el Parlament de Catalunya?
Acabo. I l'última pregunta va vinculada amb una declaració que ahir feia aquí al Món RAC1, qui va ser presidenta de l'ANC, Carme Forcadell, i presidenta del Parlament, que va dir que ara mateix se sentia més propera al to conciliador d'Òmnium que no al de l'ANC. Escolti.
L'Assemblea ha perdut la seva transversalitat.
Per això li anava a preguntar si sent vostè més còmplice ara de les estratègies que, per exemple, té l'Òmnium Cultural que no el que té l'ANC.
Possiblement sí, i no només jo sinó molta gent. La prova és que en aquella època tenia molts més socis l'Assemblea i ara en té molts més Òmnium Cultural.
Què li diria a la presidenta Forcadell?
La presidenta Forcadell és una persona totalment vinculada a un partit que és Esquerra Republicana de Catalunya, i per tant aquesta és la seva visió, que clarament ella no està en una idea transversal sinó en una idea de partit.
Més que a l'aigua. Dolors Feliu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, fins la pròxima.
Bon dia. Tres,
gràcies,
quarts de deu. Bon tres quarts de deu.
Bon
tres
rotllo.
Quarts de deu. Tres quarts de deu. Oi, de debò. Ai, acaba de fotre'm la mà plana, també.
Sí. Sí, sí, torna, de fet, perquè...
Sí, la Forcadell deu-n'hi doi, també.
Sí. No, no, que és cert que aquest univers, és a dir, jo crec que ella es veu molt assetjada per la... per l'univers d'Esquerra, especialment, no només, és a dir, jo crec que és veritat que l'ANC, mentre feia pressió, jo recordo la frase mítica aquella de president posi les urnes que feia la Carme Forcadell, i era un moment de pressió molt gros sobre un govern, en aquell cas el d'Artur Mas, que des de la tradició convergent ja assumia bastant esportivament que existissin aquestes coses, i en aquell moment fins i tot va assumir això, i altres els hi feia molta gràcia que es pressionés d'aquesta manera el govern. Quan la pressió ha passat a ser, per exemple, ahir el discurs de Dolors Feliu era més que no a la negociació, que va passar d'aquella manera de puntetes, era al Parlament, a la majoria de Pere Aragonès i al govern. O sigui, ella ha posat molta pressió sobre Esquerra Republicana, que no la viuen tan esportivament, i ja, diguéssim, han enfocat molt els canons sobre ella i l'ANC el que representa ara. Sí que és veritat que llavors ella s'hi torna d'una manera que no acaba de conciliar.
Anem a obrir una mica la via. Isabel García Pagán, què, Isabel?
Bueno, jo crec que no ens ha sorprès gaire, no, el discurs que fa Dolors Feliu, perquè ja és el que venim sentint des de fa molt de temps. Amb la insistència en el tema de la llista cívica, que per un moment de l'entrevista semblava que la donava per feta, no? Feia servir el temps verbal, no? Tindrà, serà així i tot això, és molt curiós, perquè precisament com s'havia abordat la llista cívica o el projecte de llista cívica dintre de la ANC havia provocat una crisi el mes de febrer, si no recordo malament, que van dimitir 13 persones del secretariat, i per tant allò és un projecte que efectivament està en el full de ruta de la ANC, però no està plantejat com per fer-ho, i finalment ha reconegut que calia votar-ho dintre de l'ANC, i per tant és un projecte que pot tenir sentit o no. Jo no sé si hi haurà llista cívica, però sí que tenim clar que a les eleccions catalanes hi haurà una altra llista independentista que es dirà Aliança Catalana, o que és la de la Sílvia Orriols, que ella ja ho ha dit, i ahir es manifestaven pels carrers de Barcelona intentant integrar-se en la mateixa manifestació que suposadament cridava, era democràtica i no ultra com la proposta política de Sílvia Orriols.
Eren quatre gats, per això.
Sí, hi havia... però allà hi eren, eh? No, vull dir, nosaltres podem pensar que són quatre gats, però ja veurem després, o sigui, com deia...
Sí, sí, no, electoralment no ho sabem, però diguem-ne, la imatge era una pancarta estesa davant de banda del carrer i a darrere de la gent que la sostenia ningú més.
Poden ser quatre gats, però podem pensar que aquests senyors són quatre gats, i probablement altres persones poden pensar que les 100.000 persones que van sortir al carrer criden independència, no unitat dels partits, ni coses estranyes, ni més elaborades... podien ser quatre gats respecte a altres manifestacions. Vull dir que el concepte quatre gats el podem modular, però després a les urnes passen les coses que passen. Després hi ha una altra història, és que la ANC, a mesura que ha anat evolucionant o han anat passant els anys, perd la seva aura, diguéssim, de gran aglutinador del moviment independentista en el moment que deixa de ser útil pels partits. O sigui, els partits han fet servir l'ANC, Òmnium sempre s'ha mantingut una mica més protegit en aquest sentit,
i ha deixat de ser útil pels partits i ara doncs, és un peatge que han de pagar, i si la manifestació de la Diada l'organitza l'ANC, doncs es crida la mobilització, però d'aquella manera, no? Que és el que està passant els últims anys. Probablement la pandèmia va ajudar a que hi hagués aquesta desafecció dels partits cap a l'ANC, per molt que ara vagin i els de Junts diguin que amb ells no els criden mai, i els d'Esquerra Republicana es queixin de que sempre els criden. El que planteja la senyora Dolors Feliu, que no sé si és el que planteja l'ANC, perquè efectivament cada vegada que tenen un debat intern acaben trencadissa, és inviable, no funciona, no existeix, no va enlloc. I llavors estem en aquest punt de que cada partit fa la seva interpretació. Com deia Jordi, ella no va parlar de l'amnistia, perquè creu que l'amnistia va en contra de la seva proposta de confrontació i, per tant, no li serveix. Els indults no serveixen, no van servir, perquè no servien per fer la independència. I res no li serveix que no sigui la independència. El problema és que no és capaç de respondre la pregunta que li fa Jordi contínuament, és: i això com es fa? I és una pregunta que estem fent des del 2017.
Bé, ha dit en decisió al Parlament i mobilització al carrer, no?
Que és buidor màxima, sí, no? Sí, però des del 2017 teníem decisió al Parlament i mobilització al carrer.
Sí.
I estem on estem.
Sí. Aviam, Ot Bou, Mònica Hernández, Joan López Alegre. Endavant, Ot.
Jo crec que Dolors Feliu ens fa un flac favor als independentistes, que continuem creient encara que la independència és possible malgrat aquesta mena de pressió ambiental en contra i malgrat la situació política i tota la resignació, i que ens fa un flac favor fins i tot els qui creiem encara en la via unilateral, en segons quines circumstàncies té legitimitat, perquè obviar la correlació de forces en aquest país, obviar la situació institucional, obviar la falta de preparació, obviar aquesta simplificació màxima dels discursos que sembla feta només per connectar amb un reducte, és que a mi em sap greu dir-ho, perquè jo, diguem-ne, penso encara, és a dir, simpatitzo amb moltes de les coses que els manifestants d'ahir reclamaven, no? Però tinc la percepció que l'ANC ha anat perdent un rumb realista, i ahir es veia en l'actitud de la gent que hi havia en la manifestació, que era com molt més una cosa per inèrcia, una cosa de reivindicació simbòlica, una cosa afirmativa, no? La sensació era: tota aquesta gent ja hi era l'any passat, ja hi era l'anterior, ja hi era l'anterior, probablement hi serà l'any que ve, però en canvi no, diguem-ne, hi ha una corretja de transmissió sobre cap a on porta el fet d'estar aquí en aquesta manifestació, que es perd pel camí. I la diferència central era que l'any passat era una cosa molt teledirigida cap als partits. L'altre dia ho dèiem, que per exemple, el president Aragonès, el fet de no anunciar l'any passat, d'anunciar que no aniria a la manifestació, va fer que Junts es morís de ganes de treure'n profit, i després es va trobar que allà a la manifestació els crits eren igualment contra el president Aragonès que contra Junts per Catalunya i contra la CUP, i per tant no es podien apropiar de la manifestació, i això al cap d'unes setmanes va portar al trencament del govern. Aquest objectiu concret de la mobilització que hi havia l'any passat, aquest any era una cosa molt menys irritada, molt més això de la inèrcia. Jo crec que té a veure en part amb la falta d'una proposta realista per part de l'ANC.
És que també fixa-t'hi, Ot, que com han canviat les mobilitzacions. No fa una dècada les mobilitzacions de l'Assemblea eren contra l'Estat, eren exteriors. Ara són interiors, és a dir, és contra els partits independentistes.
Sí, però això no és culpa de l'ANC, això és, diguem-ne, això és una deriva lògica.
Exacte, el context.
És que jo també sóc molt, molt reaci aquest discurs, perquè això no és que hi hagi un grup de gent que s'hagi trastocat i cada cop i volta hagi dit: ara ens posarem contra els partits perquè som uns nens petits que no sabem pair el que ha passat, i que... No és això. És a dir, es van fer una sèrie de promeses, es van votar una sèrie de coses al Parlament que després no es van complir, no hi ha hagut renovació de lideratges, el canvi de rumb estratègic, diguem-ne, ha generat molta frustració, sobretot per les mentides i per les trampes amb què això s'ha fet. I hi ha molta gent en aquest país que continuem pensant que la independència és l'única sortida possible, fins i tot a curt i a mitjà termini, i per tant és lògic que la força es redirigeixi en contra de les direccions dels partits, no dels partits, que és
sí,
una cosa diferent.
Sí, però no és el moment del tot o res, que és el que fa l'Assemblea ara. Exacte. És el moment dels matisos.
És el mateix que introduïa abans.
La pèrdua de la innocència, diguéssim, de l'independentisme després del 2017, no? Perquè vam arribar el 2017 amb allò de algú farà alguna cosa i no s'atreviran, no? Algú farà alguna cosa a Europa i a Espanya no s'atrevirà a fer el que va fer, no? La pèrdua de la innocència que ha passat des de llavors, el que ens deixa clar és que, per exemple, en les enquestes, o sigui, quan tu preguntes per la independència, el suport a la independència sempre ha sigut reactiu, o sigui, sempre ha pujat el suport a la independència quan hi ha hagut el que es denomina un atac, diguéssim, de la política espanyola, o hi ha hagut algun acte, no? O sigui, que el govern del PP fa alguna cosa, llavors la reacció és sortir al carrer, la reacció és donar suport a la independència. En el moment que la reacció ja no passa per aquí, sinó que has de ser propositiu, és en el moment on no hi ha una unitat en els partits, perquè efectivament no hi ha ni una diagnosi conjunta i no hi ha una proposta conjunta de tirar cap endavant, i evidentment l'ANC, que ha mobilitzat a reacció, perquè ho van fer amb la sentència de l'Estatut, ho van fer el 2012, ho van fer després tot, cada any, que era una mobilització a reacció. Ara has de ser propositiu i la proposta de l'ANC no va enlloc.
Explica'm, Lot, que no suma al moviment independentista, al revés, resta.
Sí.
Perquè tu no pots anar en un moment en què hi ha unes negociacions a Madrid que poden fins i tot ajudar a cicatritzar una mica algunes ferides entre els dos grans partits independentistes, entre Junts i Esquerra.
No,
tu vas amb aquest discurs de tot o res. I no, no és
tinguis,
el moment, no ara, és el moment dels matisos.
No tinguis cap mena de dubte que a Madrid aplaudeixen el discurs de l'Andrés Feliu.
Val, perdó, sí, Joan. Sí, Joan.
No, fes.
No, l'Ot et volia dir un punt a peu de pàgina.
No, que això que deia la Isabel, que jo no crec que sigui una cosa reactiva, que al final l'independentisme no neix només per la sentència de l'Estatut.
Hi ha que creix.
Sí, que creix, però jo crec que la mobilització independentista no és només pel govern del PP, per entendre'ns, i per la tossuderia del govern de Mariano Rajoy. És una cosa que té molt a veure amb la quantitat, amb com de factible veu la independència de la gent. En aquest país hi ha molta gent independentista, moltíssima, que fins i tot vota el PSC, que fins i tot vota Sumar, que voten altres partits, i que serien independentistes si fos apretar un botó. Però, és, per tant, estan en constant negociació amb el cost que tindria fer la independència. Uh-huh. Per això, la qüestió important és com de factible es veu i com de prop es veu, però no vol dir... Això és el que permet explicar l'efecte suflé, per entendre'ns. És a dir, que en 10 anys passéssim d'un 7%, un 15%, a un 52%. Però, diguem-ne, no ens podem quedar senzillament en què hi havia una resposta furibunda i conjuntural a una política concreta del govern espanyol. Era un procés de creixement en què hi havia molta gent que cada vegada veia la independència més factible, i per la decepció del 2017 ara hi ha molta gent que la veu cada vegada menys factible. Però no vol dir ni que la gent hagi deixat de ser independentista ni que la independència sigui menys factible del que era, sinó que simplement el comportament polític ha canviat.
Joan López Alegre.
Jo crec que de lo d'ahir hi ha dos visions que ens poden interessar. Una, com es veia tot el que va passar ahir des de Waterloo, i l'altra, com es veia tot el que va passar ahir des de Moncloa o des de Ferraz. Si jo fos Waterloo, tindria una certa preocupació, perquè pensaria, ostres, jo aquí puc negociar una amnistia, però veient no tothom, jo anava seguint la retransmissió que fèieu ahir d'Alemanya i de tot el que passava, una part de la gent, ho explicàveu vosaltres i es veia després a les imatges, estava neutra, ni frio ni calor, quan parlava de l'Andrés Feliu, i una altra part de gent cridava dimissió, dirigida al govern aragonès. I si jo fos Waterloo, pensaria, ostres, una negociació a la baixa, un comprar-li la moto a Sánchez, et dono l'amnistia, però no tinc temps d'aquí la investidura per fer-ho, ja t'ho pagaré per Nadal o el que sigui, em pot situar amb el que estava explicant la Isabel, amb una llista d'aliança, amb una llista de l'ANC, i per tant amb una trinxada de candidatures a les autonòmiques que destrossi a Junts. Però en canvi, si jo fos Moncloa o fos Ferraz, la veritat és que jo, veient-lo d'ahir, estaria encantat de la vida, però encantadíssim. Per què? Perquè jo veig la manifestació d'ahir, que penso que és objectiu, que ha perdut molta força en relació a molts temps enrere, i penso, en realitat aquesta gent els hi puc donar qualsevol cosa, perquè la capacitat que tenen de tornar-ho a fer és merament retòrica. No tenen capacitat de tornar a fer la independència, no tenen capacitat de tornar al 17, aquesta gent està desmobilitzada, són poca gent, i per tant, si jo fos Moncloa, m'hagués llevat amb un cert optimisme, perquè en realitat tinc la sensació, i faré només un apunt més de pàgina, tinc la sensació de que l'independentisme només podrà sobreviure en el temps si ara aconsegueix alguna cosa de Sánchez, si no sembla com un espalmeta que es va pagant. Vull fer un darrer comentari de Dolors Feliu i acabo. Ella diu una cosa que té raó, com a mínim amb una. Ella té tota la raó del món, que diu, escolta'm, si es dona l'amnistia, si s'ha reformat la sedició, si s'ha reformat la malversació, què impedeix tornar a les lleis de desconnexió del 5 i el 6 de setembre i que no passi res? I en aquest sentit sí que té raó. L'Estat està despullat, o sigui, un cop Sánchez, si com sembla, fa tot el que té que fer a canvi de la investidura, i per tant perdem tots els topalls de protecció jurídica de l'Estat de Dret i passa a haver-hi un poder que és, en aquest cas, el Parlament, el poder legislatiu, que estarà per sobre dels altres poders, i en aquest sentit ella té raó, i això sí que és un perill.
Moment. El Toni Aire està llançant-se a la piscina, però abans... Un segon.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per...